la vista.
Doncs ha arribat l'hora de recollir els grans temes que ofereix la revista Catalunya Cristiana i passem revista aquest divendres amb la Rosa Maria Jané, redactora de la nostra publicació. Germana Rosa Maria, bon vespre o bona nit ja.
Bona nit ja.
Com estàs?
Molt bé, encantada de ser aquí.
Nosaltres també encantats de tenir-te. Aquests micròfons són prou coneguts per tu perquè hi passes
cada setmana.
Per enregistrar promocions.
Exacte.
També has participat històricament en molts espais d'aquesta casa, per tant, ben tornada.
Gràcies.
Hem de dir que la portada ens porta directament a un gran esdeveniment que celebrem per la Pasqua, com és el lloc on Jesús va estar sepultat i on va ressuscitar. Una foto de la Basílica del Sant Sepulcre. I és que el tema principal del primer pla és tornen els pelegrins a Terra Santa.
Exacte, per fi tornen a Terra Santa, després d'uns anys duríssims que tots hem viscut. I Terra Santa també, tancada doncs, totalment a l'arribada de pelegrins, a turistes. Doncs des de l'1 de març, Israel ha tornat a obrir les portes a tothom, tant sigui vacunat com no vacunat, però demanen dos tests PCRs negatius. I això és important perquè els cristians de Terra Santa bàsicament viuen del turisme, dels pelegrins. Pensem en els restaurants, les botigues de records, l'artesania... I és important perquè si volem que hi hagi pedres vives a Terra Santa, necessiten els pelegrins.
I tant.
I aquest reportatge doncs, ens endinsa en aquesta tornada. En aquesta tornada dels pelegrins. I tots recordem també, la Setmana Santa que acabem de celebrar, que Terra Santa ha estat convulsa, perquè hi ha hagut tensions i enfrontaments entre israelians i palestins, no, malauradament violents. I això pot tirar enrere algun pelegrí a l'hora de dir doncs potser encara no és el moment. Doncs sí, és el moment. I això ens ho diu el frare franciscà Pedro González. Ell és comissari de la custòdia de Terra Santa a Madrid i que ha tornat als llocs sants després de 25 mesos. I per ell és una gran alegria, no?, poder tornar amb pelegrins. I ens anima a visitar Terra Santa, la terra de Jesús, on ell humanament la va trepitjar, i ens convida a anar-hi, i si no podem anar, doncs a ajudar. Els cristians, els germans nostres de Terra Santa.
Els pelegrinatges organitzats, moltes vegades amb la gestió dels franciscans d'aquí de Catalunya, d'altres llocs d'Espanya, són segurs, com efectivament dius.
Exacte.
També a Ràdio Estel vam entrevistar fa uns dies, poc abans de Setmana Santa, Luis Quintana, un altre franciscà, vicecomissari de la província de la Immaculada, que inclou Catalunya, i ens deia també que havia fet ja un parell de pelegrinatges, i precisament l'últim que havia fet ell abans d'aquest any és on vaig participar, un servidor, al gener del 2020, poc abans de la pandèmia, i realment va ser fabulós.
Clar.
Però no ens pensàvem que seria l'últim i que hi hauria un parèntesi de dos anys.
Exacte, i important és el missatge de pau, que també, malgrat aquesta violència que es viu a vegades a Terra Santa, el missatge d'aquesta terra és un missatge de pau. I això és el que va destacar el custodi de Terra Santa, no? En aquest sentit, un missatge de pau i d'esperança i de resurrecció, que és el que estem celebrant encara, estem a temps pasqual.
Recordem que la jornada de col·laboració i ajuda econòmica a Terra Santa, amb la pregària també és Divendres Sant, cada any, es va celebrar Divendres Sant la col·lecta, una mica marcada pel retorn a una certa normalitat, però que sempre es pot ajudar, oi, Terra Santa, pelegrinant o fent algun donatiu també a la delegació més propera de la comissaria de Terra Santa.
I tant.
Doncs molt bé, tornen els pelegrins a Terra Santa, un reportatge que recomanem llegir als nostres oients a Catalunya Cristiana aquest cap de setmana. Algun comentari més o passem al segon tema ja?
Passem a un altre tema.
Passem a un altre tema que és una mica més, no sé si dir desagradable, però també molt necessari, com és l'economia de l'Església. I és que la revista ofereix aquest cap de setmana una entrevista a l'Econom de l'Arquebisbat de Barcelona des de fa pocs mesos, Carles Sagarra.
Exacte. I, de fet, és un tema que ens toca a tots perquè ara estem en plena campanya de declaració de la renda. Per tant, arriba l'hora de posar la creueta, la X, a la casella, no només de l'Església, sinó també en l'altra casella de finalitats socials, no? Perquè ni paguem més ni ens retornen menys diners, que això ha de quedar ha de quedar molt clar. I el Carles Sagarra doncs, fa tota una reflexió de per què, no? Per què hem de col·laborar, no?, en el sosteniment de la nostra Església, no? Fer-nos corresponsables, que l'Església l'han de mantenir doncs, els catòlics, no?, els cristians, i perquè amb aquests diners s'està ajudant molta gent que segurament sense aquesta ajuda de l'Església estaria totalment desemparada, no? I tornem a parlar de la crisi del Covid, que això és evidentíssim, no? Pensem en les dades de Càritas només, no?, desbordada, doncs atenent totes aquestes persones, famílies que continuen vivint una situació dramàtica. Pensem en els refugiats que estan arribant a Catalunya, refugiats d'Ucraïna. I el mateix Carles Sagarra doncs, ens parla d'aquest impacte de la pandèmia.
L'impacte que hem tingut ha sigut molt negatiu des del principi de la pandèmia. Potser ara està millorant una mica, però igualment encara no estem del tot recuperats. Llavors, això ha afectat tant l'economia de la diòcesi com de les pròpies parròquies. Val? Sobretot el tema de les parròquies, que també afecta la diòcesi, són les aportacions dels fidels. Els fidels no han pogut anar als centres de culte, no han pogut anar a fer les celebracions, i això s'ha notat en l'assistència i també en els diners de les aportacions que fan.
Això ens ho deia Carles Sagarra en una entrevista que surt publicada en paper al Setmanari Catalunya Cristiana. També aquest cap de setmana Carles Sagarra, ecònom de l'Arquebisbat de Barcelona, que també recorda que són moltes les persones que han agraït la tasca social de l'Església. Recordem, aquests diners d'autofinançament de l'Església són en una doble direcció, el sosteniment intern de l'Església, també el clergat, i l'ajuda social de l'Església, que és molt important. Anem al tercer tema d'aquesta setmana, Catalunya Cristiana. Avui passem revista a un reconeixement molt important en el camp de la investigació històrica i el patrimoni de l'Església.
Jo diria que és un reconeixement entranyable d'una figura que vosaltres coneixeu molt aquí a Ràdio Estel.
I que ha estat aquí a Camins fa poc.
Exacte. El doctor Josep Maria Martí Bonet. I és un reconeixement que es fa amb una exposició que es diu Fides Ex Auditu, mig segle amb el patrimoni de l'Església, que es pot visitar fins al proper 7 de juny al Museu Diocesà de Barcelona i a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. I es commemoren doncs, aquests 50 anys del nomenament del doctor Josep Maria Martí Bonet com a director de l'Arxiu Diocesà de Barcelona i de l'esmentada biblioteca. I dediquem un article del nostre company Miquel Àngel Codina, que va anar a cobrir la inauguració d'aquesta exposició, i es veu una fotografia del doctor Martí Bonet radiant, diria jo.
El treball que hem fet ha sigut un treball de recerca de les coses bones, de l'art. El trobar-se realment amb Déu Nostre Senyor és quan l'home es dignifica. I això ho dona l'art, ho dona l'arxiu, ho dona la biblioteca, ho dona la serenor, ho dona l'admiració dels famosos retaules, l'admiració de les imatges.
Doncs bé, un treball de fa temps, dècades, que Martí Bonet doncs, recollia emocionat en aquest
sí,
acte.
Sí, i que no us heu de perdre aquesta exposició.
Sí, que encara es pot visitar, tenim temps fins al
fins
juny.
Fins al 7 de juny.
Fins al 7 de juny, perfecte. Doncs ànim a anar a la Pia Almoina, al costat de la Catedral de Barcelona, aquesta exposició al Museu Diocesà. I un testimoni que ofereix Catalunya Cristiana aquesta setmana, el de Grisel García. Qui és la Grisel?
Doncs és una focolarina, això vol dir que pertany al moviment dels focolars. I ell ens explica que als 20 anys era una noia doncs, normal i corrent, podríem dir. Tenia uns estudis, una família, tenia una parella i tot semblava de color de rosa, però ella sentia que alguna cosa no anava bé. Li faltava... se sentia buida, en paraules seves, no? Fins que es troba amb el moviment dels focolars i descobreix tota una dimensió de Déu que mai no l'havia descobert. I en aquell moment comença un camí de transformació que dura fins avui dia i ella mateixa ens ho explica.
Esta experiencia de Dios, esta mirada de amor de Dios como a Moisés en el Monte Santo cuando vio a Dios, le cambió el rostro, a mí también me lo ha cambiado. Soy odontóloga, trabajo en un centro de salud, en un CAP, y en el día a día por cada persona intento que cada persona con la que me encuentro, cada paciente, sea un Jesús.
doncs, que cada pacient sigui un Jesús i, per tant, testimoni d'aquesta popular...
És odontòloga, que no ho havíem dit.
Sí, el dir pacient ens ho hem imaginat. Perfecte, és odontòloga. Fantàstic, fantàstic. Una professió molt, molt noble i molt necessària, molt digna. I acabem amb un flash sobre el reportatge central.
El reportatge central que el signa Federico Trinchero, que és un carmelita que està a la República Centreafricana, i ens parla precisament dels 50 anys de missió, que els carmelites descalços celebren mig segle de presència a la República Centreafricana.
Doncs recomanem també la lectura d'aquesta i de totes les pàgines de Catalunya Cristiana. Hem passat revista, hem passat les pàgines, no sé si els oients ho han pogut sentir, però està bé que se senti.
Està aquí
també,
físicament
que aquí
la revista.
I tant que sí. Gràcies, Rosa Maria Jané,
a tu,
i a tot l'equip de Catalunya Cristiana. Fins la propera.
Fins la propera.
Una pausa i el Totum Revolutum.